els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Clar, quantes vegades hem sentit algú dir-nos això de que té memòria de peix, que no recorda el que li van explicar fa dos o dies o que ja ha oblidat tot el que sabia fil per randa. Segur que us ha passat alguna vegada per l'examen de la setmana passada. Clar, la memòria és una eina vital per la nostra existència, també supervivència com a éssers vius i que ara, cada cop més, sembla tenir com menys pes en l'era de les noves tecnologies. On, òbviament, no cal doncs, recordar com s'arriba a aquell bar, perquè, clar, què fas? Doncs agafes el mòbil i ja t'ho diu el Google Maps, no? O el telèfon de la teva tieta. Per què? Doncs perquè el tens guardat. Ara pensa quants telèfons mòbils et saps de memòria, ara mateix. A mi me'n ve un, només. Clar, aquell poema que també potser tant t'agrada de Miquel Martí Pol, perquè què passa? Que tens internet a mà i te'l xiva quan el vols recordar. És per això que avui ens preguntem a quina fabricació pròpia estem perdent memòria. O els joves d'avui dia en tenen menys memòria que les generacions anteriors? O com es treballa la memòria? Què fa que recordem unes coses que això de segur que us ha passat i d'altres no? Són preguntes que tot seguit intentarem resoldre i sobretot recordar a Anna Pagès, professora d'Història de l'Educació de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Anna, com sempre un plaer, moltes gràcies. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Encantada de ser amb vosaltres.
Anna, estem perdent memòria com a societat, creus?
A veure, una cosa que ens passa, que estem veient amb els joves, tant a nivell d'instituts com també a la universitat, és que diuen que no recorden res. Que no recorden res en general. I aquesta qüestió del record ens ha de fer pensar una mica. Perquè la memòria és la facultat de recordar alguna cosa que no és d'ara. I actualment la memòria és més aviat una facultat tecnològica, és a dir, que nosaltres hem deixat que les màquines recordin per nosaltres, però quina és la diferència entre el record d'una persona i el record, la dada emmagatzemada que hi pot haver en un aparell tecnològic?
Uau, és que clar, ja tot el que has dit, Anna, és per fer pensar. Jo em quedaria amb això que has començat dels joves, perquè tu creus que la gent jove, per la gent jove és més important l'ara i aquí que el passat? O sigui, no sé, eh? I aquesta visió afecta la memòria i la manera de recordar el passat?
A veure, esclar, el tema de la memòria és que hi ha una memòria volàtil, que és la que podem utilitzar amb l'iPhone, per exemple, no? Que emmagatzema dades únicament mentre sí. L'ordinador està connectat a la xarxa i que es buida cada vegada que l'ordinador es desconnecta. Però i això és el que els estudiants han, en certa manera, incorporat. És a dir, si tu preguntes a un estudiant de primer d'universitat què va aprendre d'història a l'institut o a l'escola, sí. Et diuen que no recorden pràcticament res, que s'estudiaven una sèrie de fets i de cronologia i després ho vomitaven o ho escopien a l'examen. I, per tant, en realitat, feien una funció de magatzem de dades, igual, exactament igual que un aparell tecnològic. I en aquest sentit, evidentment, aquestes dades estaven desconnectades entre si. Això no vol dir que els estudiants no tinguin interès pel passat. Tenen interès pel passat en la mesura en què nosaltres presentem la qüestió de la memòria d'una manera que no estigui alineada amb la tecnologia.
A veure, explica'ns això.
És a dir que els records, una cosa és el record i una altra cosa és la dada que es recupera. La memòria sempre és una memòria col·lectiva, és a dir, és una memòria d'una cosa que va passar amb els altres i és una memòria en context. Sí. També és una memòria genealògica, és a dir, si tu preguntes als teus estudiants que et diguin el nom de la seva àvia, normalment saben quin és.
Val.
El nom de la besàvia no saben quin és. Llavors jo als alumnes els dic, bueno, feu-ho al revés ara, vosaltres sereu nets, nets i els vostres nets recordaran els vostres noms, però els vostres besnets ja no recordaran els vostres noms. O sigui que aquesta dimensió genealògica d'en quin punt es perd el record, perquè el record no és més que una construcció de sentit, és una cosa que afecta els nostres alumnes i que quan els fas adonar de que en el record, a diferència del que podem trobar en una dada emmagatzemada en un aparell tecnològic, el record és una construcció de sentit, aquí s'enganxen ràpidament. El que passa és que ells han estudiat la història com una mena de conjunt de dades a memoritzar amb l'objectiu de dir-les en un examen, però no hi ha hagut una elaboració veritable del que implica que el passat té incidència en qui som en el present.
Perquè, Anna, tu creus que és perquè també no ens han ensenyat... Jo m'hi poso, també, sí. Perquè a mi m'havia passat això, d'anar a l'examen, no? Sobretot a dret. Quan vaig estudiar dret, tu diràs, vomitar-ho tot, no? I dir, ostres, ja no recordo, no?, al cap d'uns dies. Però això és perquè no ens han ensenyat prou a memoritzar, vinculant-ho també amb aquesta experiència que deies tu, aquest passat?
Exacte, és que el record sempre és en context i sempre és genealògic. O sigui, és un record d'una cosa que ja no tenim a mà, que potser està en el nostre inconscient, i que en un moment donat, perquè hem vist una dona pel carrer que ens recorda la nostra àvia, doncs de cop i volta aquesta associació queda com es reactiva, no? Però la qüestió és que en el record sempre hi ha la persona que recorda. Sempre hi ha qui recorda i des d'on recorda. Llavors, no tots els records en aquest sentit tenen la mateixa rellevància. Si tu demanes als teus estudiants que portin una fotografia antiga que hagin trobat a casa seva d'una persona de família que no sàpiguen qui és,
clar,
i això els desvetlli i preguntes, pot ser que a poc aquest llaç genealògic, és a dir, de línia familiar, es pugui anar deconstruint. El problema és que nosaltres hem cregut que la memòria és simplement una qüestió d'emmagatzematge, perquè estem utilitzant la tecnologia d'una manera molt antropomòrfica, és a dir, com si la tecnologia fos un paral·lelisme al que és una persona humana en la seva vida. I això no és així.
Clar.
Llavors, la memòria no és només emmagatzemar unes dades i després recuperar-les. Això que ells diuen, escopir a l'examen, no? Que em fa molta gràcia que últimament... Abans dèiem vomitar, ara diuen escopir a l'examen.
Ah, sí?
Uf, pitjor. Però...
És pitjor, això.
No? Sí, llavors, per tant, no es pot confondre la memòria amb una dada.
Clar.
Una cosa memorable queda per sempre, però s'ha d'anar a buscar. Llavors, nosaltres que ens dediquem a l'educació, mestres, pares i mares, professors d'universitat, fins i tot, el que hem de fer, si volem realment que la història adquireixi un sentit nou i diferent, és anar a rescatar aquest record latent, en certa manera.
Val. Clar. Però ara, a veure, jo, mira, com si fos una alumna teva, Anna,
Molt bé.
En el cas de que dius, ostres, és que no el tinc aquest record, perquè deies això, no ho has viscut.
Sí.
Com podem connectar amb aquesta memòria? No sé si m'explico.
Sí, sí. La memòria no és més que una narrativa. La memòria neix en el moment en què tu pots dir una vegada hi havia o una vegada va passar que...
Sí.
I després, i al final, val? Però sempre hi ha aquest principi. Ara, aquests dies estic llegint una novel·la de l'Anna Murià, que és una excel·lent escriptora.
Quina novel·la és, Anna?
Aquest serà el principi, es diu.
Aquest serà el principi.
I ella, que és una dona que escriu literatura, però que és molt filosòfica, és una autora extraordinària, que ara s'està rescatant molt l'Anna Murià, perquè abans el famós era l'Agustí Bartra, el seu marit, no?
Sí.
I ara ella s'està recuperant molt. I ella diu, aquest serà el principi. Com ho vam dir? El principi és el punt en què tot s'organitza, des d'on tot s'organitza. I aquest principi pot ser qualsevol moment. Per exemple, per moltes famílies, el trauma de la Guerra Civil va funcionar com una mena de principi d'una cosa diferent.
Val.
O la mort d'un fill. O un exili o un viatge, un canvi de país, o una separació o un divorci. Això que els psicòlegs anomenen els esdeveniments vitals, no són més que, des del punt de vista de la història de l'educació, un principi d'una experiència diferent. Llavors, s'ha d'anar a buscar aquesta experiència diferent com era. Val? Posem un exemple d'això. La setmana passada vam estar treballant la revista infantil El Patufet, fundada per Folk i Torres, l'any 1904, que està tota digitalitzada, o sigui, tu pots anar a buscar qualsevol número del Patufet, a la memòria digital de Catalunya, l'ARCA, l'Arxiu de Revistes Catalanes Antigues. Una cosa fantàstica, perquè a la meva època havíem d'anar a buscar la fita. I ens embrutàvem els dits, ens havíem de posar guants perquè si no paper s'embrutava.
Perquè si no s'embrutava.
I vam agafar el número del Patufet de fa 100 anys.
Val.
Exactament de la mateixa data de fa 100 anys. Era el 22 de setembre de 1923. I vam estar comentant els acudits que sortien en el Patufet, que eren per criatures de l'època, que per tant tenien un cap i una manera de pensar i un sentit de l'humor absolutament diferent que el d'una criatura actual. Diríem, l'eslògan del Patufet deia així: una entremaliadura cada setmana. I, esclar, imagina't, una entremaliadura cada setmana és molt poca cosa. I la mateixa paraula entremaliadura ens fa pensar que és una cosa inocua.
Sí.
Llavors els estudiants van començar a pensar, bueno, això com seria a l'època actual? Doncs hi havia gent que deia, és com el Shin-chan, home, el Shin-chan, els dibuixos animats, no?
Sí.
El Shin-chan és irreverent. Quina diferència entre fer una entremaliadura i intentar escandalitzar els adults?
Bona.
Una cosa com més de l'època actual, no?
Sí.
Escàndol.
Sí.
L'escàndol és el que mola, no?
Sí.
L'escàndol. Però no l'entremaliadura, que és una simple transgressió d'una norma. I no d'una norma molt important, sinó d'una petita norma, que potser doncs, al final algú en renyarà, però que no és molt... no és una cosa molt gran, sinó és una cosa petita d'un detall. Llavors, podem comparar com pensen els nens avui dia i com pensaven els nens en 1923, quan la gent al Patufet i els feia gràcia aquells acudits. Això és una manera d'entrar en l'experiència. D'això, Carlo Ginzburg en diu microhistòria.
Microhistòria.
Sí, que seria una miqueta anar a entendre que la història no és més que una historització d'experiències. I que, en realitat, l'experiència d'un número concret de la revista Patufet de l'any 1923 ens permet obrir un món. Obrir un món a partir d'una cosa molt petita, però que ens serveix una mica de fil conductor, com de fil d'Ariadna per sortir del laberint d'aquesta història en majúscules, que és una cosa tan... important i tan solemne.
Però d'altra banda, clar, és veritat, Anna, que hi ha persones, ara estava pensant, que tenen una predisposició natural a recordar més que d'altres. Perquè llavors, fins a quin punt la genètica influeix en tenir memòria?
Jo crec que la genètica no influeix en res, en tenir memòria. O sigui, la memòria és una cosa que s'educa. La genètica influeix en el color dels ulls, en l'alçada, aquesta mena de coses, però... no en el fet de tenir memòria. Memoritzar s'entrena, és a dir, que es pot... La memòria és una capacitat, una facultat que es pot entrenar. Però si l'entrenem com si estiguéssim... Ara es diu entrenar també les màquines, cosa que no m'agrada, perquè entrenar és per éssers vius, no les màquines. Però si nosaltres... eduquem, intentem educar la memòria dels nens a l'escola com si aquesta memòria fos un rescat de dades emmagatzemades exactament igual a com ho podria fer un iPhone, no ens estem orientant bé. Perquè educar la memòria vol dir situar això que recordes en un moment memorable, en un context, en un entorn, quan una criatura aprèn una poesia de Nadal de memòria, no? Recita la poesia de Nadal el dia de Nadal i tothom l'aplaudeix, s'enfila dalt d'una cadira d'un taburet i llavors diu, ara recitarà la poesia. I tothom està tan content perquè, sobretot, els adults es tranquil·litzen, perquè vol dir que l'escola està fent una bona feina. Per tant, que la inversió en educació ha estat positiva.
Sí.
No? Però aquest moment de glòria que viuen els nens, incerta glòria, diria Joan Sales, no? Aquest moment de glòria dels nens, que és el moment de recitar la ginesta altra vegada o qualsevol altra cosa del poema de Nadal, doncs és el que els nens recordaran del poema. Recordaran el poema, però recordaran també el lloc, en el moment en què ells
el context,
van
no?
ser importants perquè van dir aquell poema en veu alta. No? I també aquest poema, per què l'aprenem de memòria? Llavors, aquest és el record humà. El problema que tenim avui és que estem confonent massa el funcionament dels aparells tecnològics, que són molt, molt més eficaços que nosaltres, amb l'experiència de la història i de la vida humana, que és completament diferent i que té a veure amb aquest qui sóc jo i per qui.
Ostres!
Una mica de rotllo, eh? Però,
a veure... No, però s'entés perfectament. Clar, és que estem començant la casa per la teulada, em dóna la sensació, Anna. No sé. Clar, jo ara està...
La memòria està penalitzada a l'escola. Avui dia no s'aprèn res de memòria.
I per què? Per què?
Perquè es té la idea de que la memòria és això, un magatzem de dades.
Que després...
Pot ser-ho el magatzem de dades de la memòria RAM. I, per tant, doncs, no. En aquest sentit, és veritat que no té sentit ensenyar, és a dir, ensenyar a memoritzar. S'han d'ensenyar a memoritzar coses que siguin de l'ordre del record,
Val.
De l'ordre de la dada a rescatar.
Val, Anna, llavors, clar, jo ara què penso? Que hi ha molts tipus de memòria. Es pot tenir la memòria visual, la textual, la sensitiva... Quina és d'aquestes memòries la que va millor, per això que ens comentes, de vincular l'experiència a la memòria?
Et posaré un exemple molt senzill. Ara s'ha posat molt de moda el mètode Montessori una altra vegada. Molt de moda. Per què? Perquè la Montessori fa el treball dels sentits. I treballa tota la qüestió de l'atenció. I amb la entrada dels aparells tecnològics, aquesta supertecnologització social, els sentits de l'experiència, del contacte directe amb la realitat, queden afectats. I llavors es treballa l'atenció i es treballen altres tipus de memòries que no siguin només la visual. Nosaltres vivim en un món d'imatges, on és molt difícil que els nens puguin entendre la diferència entre una imatge i una paraula. Això és una cosa que als nostres joves els costa entendre.
Clar.
A vegades es pensen que posant una fotografia ja ho han dit tot. Home, no, resulta que no sé qui va pronunciar una frase divertida just en el moment en què tu feies la fotografia. Això on queda recollit si no ho escrius, per exemple.
Sí, sí.
Llavors, jo crec que avui dia s'hauria de reforçar la memòria auditiva. I és en aquest sentit que quan a classe tu dius als alumnes no prengueu apunts, no mireu l'ordinador, no obriu l'ordinador, no obriu el mòbil, no vull que prengueu notes, vull que recordeu. Fem servir la memòria auditiva. Com recordareu? Doncs en la mesura en què el que jo digui us quedi perquè ressona amb vosaltres d'alguna manera. Aquest és el repte del professor. Això una màquina no ho pot fer. Una màquina anirà allà i donarà informació sobre les coses que ens amagues. Quin any va començar la dictadura de Primo de Rivera?
Uau.
En quin any es va fundar l'Escola del Bosc?
Sí.
En quin any fou bombardejada l'Escola del Mar? Bueno, molt bé, tot això ja ho té la màquina.
Clar, Anna, però jo crec... Sí, perdona, però jo crec que, clar, ara mateix tenim un gran repte, perquè el que està creixent és la generació de les pantalles.
Sí. Però aquestes pantalles s'han de treure, perquè si no hi haurà memòria auditiva.
Ah, això mateix.
S'han de treure provisionalment, és a dir, s'han d'extirpar.
Fora.
S'han d'extirpar per crear un buit.
Clar.
Sense buit tu no hi ha preguntes. Llavors, jo crec que... Jo no estic en contra de les tecnologies, eh? Molt al contrari. Però els meus alumnes els dic, aneu a classe, no farem servir ni ordinador, ni mòbil, ni maquinària. Sinó que parlarem de coses que ens poden ressonar d'alguna manera. Un cop a casa, vosaltres podeu buscar tot el que vulgueu. En quin any es van inventar els antibiòtics? Ai, no ho sabem. Bueno, doncs quan arribeu a casa ja ho busqueu.
Ho busqueu.
Ho buscarem aquí, en aquest moment. Ho buscareu en la mesura en què aquesta pregunta per vosaltres sigui rellevant. Potser en teniu d'altres de rellevants. Una cosa molt interessant que els alumnes aquest any m'han dit sobre com van aprendre a història a l'escola i a l'institut és que es van adonar que la història s'aprenia quan tu tenies una pregunta i feies una recerca pel teu compte.
Val. Ho acabaves, diguéssim.
Fer una recerca pel teu compte vol dir que el professor, en realitat, aquí on està el professor? Això és el que em preocupa a mi, també. Llavors, si la memòria no és més que un funcionament tipus memòria RAM, llavors les tecnologies venen i ens substitueixen en tots els sentits.
I ja està, clar.
Però si la memòria és un record construït amb sentit, en un context i des d'una perspectiva genealògica, la màquina no té ni idea de si aquell poema es va dir aquell dia de Nadal.
I què és el que sentia.
Hi havia l'avi.
Clar. Ostres, Anna, ho hem de deixar aquí.
No, una mica, però...
No, ho hem de deixar aquí, però continuarem parlant. Sempre és molt interessant escoltar-te. De debò. Anna Pagès, professora d'Història de l'Educació Blanquerna. Estem segurs que recordarem aquesta entrevista durant temps?
Gràcies.
I si no, la tornarem a escoltar? Perquè hem intentat convertir-la en tota una experiència amb tu. Gràcies, Anna.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada forta. Y para no acordarme de ti, desarrollé memoria de pez. Aunque nuestra historia se haya roto y nos alejemos poco a poco, tú ya sabes que me encanta cuando sé que eres feliz. Tú siempre serás mi debilidad. Blanquerna, un podcast de Ràdio Estel. Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.